I didn't have a we. But now after seeing Janice and Jarvis, I suddenly realize that the bride and my brother are the we of me. So I'm going with them. I'm going with them and joining with the wedding. This coming Sunday, when my brother and the bride leave town, I'm going with them to Winter Hill, and after that, to whatever place that they will ever go.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui em tens molt despistada perquè ni un borrall, no m'hi he enterat de res. Què ha passat?
no és gens fàcil,
home,
al contrari.
Donen pistes?
No, és molt difícil, perquè si et digués literatura com a pista, tampoc et serviria de gaire, tot i que la cosa va justament per aquí.
Sí?
Per la literatura. Caldria, en tot cas, dir algunes coses, i les direm. Acabem d'escoltar un fragment de la pel·lícula Testimoni de casament, de l'any 1952, de Fred Zinnemann, que és una adaptació de la novel·la de Carson McCullers, The Member of the Wedding. I és que avui dedicarem el cinema a la xarxa justament a aquesta escriptora, a Carson McCullers, una de les grans escriptores, de les grans plomes del sud dels Estats Units, del sud nord-americà. I això ho fem amb motiu que aquest 2007, doncs, és l'any del centenari del naixement de Carson McCullers. Ella va néixer, havia nascut el 19 de febrer de l'any 1917 a Columbus, a Georgia, i va morir el 29 de setembre del 1967, molt jove, a l'edat de 50 anys, justos. La pel·lícula Testimoni de casament, aquest fragment que hem escoltat, està basada en un dels millors textos d'aquesta autora. Ella mateixa en va fer una versió teatral, i gira entorn d'una noia joveneta que encaixa molt malament que el seu germà, que és més gran, marxi de casa per casar-se. Sort en té aquesta noia, doncs, de la seva minyona, que és una minyona negra, que li fa de... bé, que l'ajuda en tot i, a més, li fa de mare. La figura de la mare sempre és una figura molt difosa en la literatura de Carson McCullers. Aquí, aquesta pel·lícula la protagonitzava Julie Harris, que era molt joveneta, Ethel Waters i Brandon DeWilde. Aquest era el que feia paper del seu germà, que en aquell moment tenia... bé, era un noi molt, molt jovenet, i tenia 10 anys, i era una promesa del cinema nord-americà, però que va morir molt jove. Era el nen que feia Arrels profundes, sí, el western, a l'Al·lat. I va morir als 30 anys d'un accident de cotxe. Qui va comprar els drets per fer la versió cinematogràfica de la novel·la de Carson McCullers, The Member of the Wedding, Testimoni de casament, va ser el productor Stanley Kramer, que li va pagar a Carson McCullers $75,000 de l'època dels anys 50, del 1951, i amb aquests diners ella va comprar una casa per la seva mare, doncs, a Broadway, a Nova York. Ara nosaltres escoltarem una altra adaptació cinematogràfica d'una novel·la seva. És una de les obres capitals de Carson McCullers, perquè tot i així és una novel·la curta, és curteta, però es llegeix molt bé, vull dir, és una d'aquelles que l'agafes i et motiva de bon començament. Estic parlant de Reflexos en un ull daurat. La pel·lícula, com la novel·la, parla d'un oficial de l'exèrcit nord-americà incapaç d'assumir, doncs, la seva homosexualitat. I aleshores, doncs, bé, no té relacions maritals amb la seva dona i ella té un amant, que és un altre oficial, que és aquest personatge del segon oficial, ho fa el Brian Keith, i la seva dona és Julie Harris. Tornem a trobar la Julie Harris en una altra adaptació cinematogràfica d'una novel·la de Carson McCullers. Però els grans protagonistes de la pel·lícula són Marlon Brando i Elizabeth Taylor, i el director va ser John Huston.
Taylor.
Firebird is a stallion.
Brando.
You disgust me.
Elizabeth Taylor.
Have you ever been collared and dragged out into the street and thrashed by a naked woman?
Marlon Brando.
I swear I'll kill you!
Reflections in a golden eye. A story that shows you what people do to each other. In the name of love. Reflections in a Golden Eye stars the Elizabeth Taylor who showed the world what a woman really is. Reflections in a Golden Eye stars the Marlon Brando who has shown you how powerful and dynamic a great actor can be. Reflections in a Golden Eye, directed by John Huston, who has directed some of the finest motion pictures of our time. Taylor, Brando. Now, a love story may never mean the same thing to you again.
Lousy bastard! Beating my horse!
És veritat el que es diu, que en algunes fotos de Marlon Brando vestit de militar, les que apareixen a la pel·lícula Apocalipsi Now, pertanyen en realitat a reflexos en un ull daurat?
Sí, realment és així, perquè, clar, necessitaven Apocalipsi Now que el coronel Kurz, que és el personatge que interpreta Brando, doncs se'l veiés de més jove i, lògicament, amb una graduació de militar inferior a la que tenia de coronel. Però, clar, no era fàcil, i aleshores van trobar, doncs, a la pel·lícula Reflexos en un ull daurat, doncs, justament a Brando, amb una graduació inferior, perquè a la pel·lícula... em sembla recordar que la novel·la és un capità i a la pel·lícula és un comandant, però tot i així és inferior al grau de coronel. I els hi va anar bé. Es pot envellir una persona, però fer-la més jove és molt difícil. De manera que...
Miracles no n'hi ha.
No. De tota manera, és veritat que aquest paper que va fer Brando no l'havia de fer ell, l'havia d'haver fet Montgomery Clift. Però que li hagués anat molt bé, perquè l'ambigüitat de Clift encara era més gran que la de... L'ambigüitat sexual de Clift era més gran que la de Brando. Tot i que així, Brando ho va fer esplèndid, està esplèndid. Però Clift ho havia de fer, el problema és que hi havia patit l'accident terrible de cotxe que li va desfigurar la cara, i aleshores doncs, ja Clift ja no era el mateix, ja no era la mateixa persona. Fixa't, a més, els productors, li va canviar el caràcter, li va canviar la personalitat totalment, i era molt indisciplinat en el rodatge, els productors tenien molta por de treballar amb ell. I fixa't que si tenien por que Elizabeth Taylor, que era íntima amiga seva, va dir que renunciava a cobrar el sou en aquesta pel·lícula perquè el contractessin a ell, perquè no era per qüestions econòmiques, sinó per animar-lo, per refer-lo, perquè va quedar destrossat i es va donar la beguda. I ella, a més, li va salvar la vida, perquè quan Montgomery Clift va patir l'accident, venia de casa d'Elizabeth Taylor una nit i havia begut i es va estavellar amb el cotxe. I com era molt a prop, ell encara va ser temps d'anar fins al cotxe i li va salvar la vida perquè li va evitar que s'empassés la dentadura que la tenia a la gola i hagués mort ofegat. Però ell ja no es va refer mai i va morir molt jove, als 45 anys, totalment alcohòlic. Sí. Però Brando, com dic, ho va fer magistralment en estar molt bé en aquesta pel·lícula. Ara escoltarem un fragment de la que es considera la gran obra literària de Carson McCullers, que és El cor és un caçador solitari. És un títol que m'encanta, és un títol preciós. És una pel·lícula de l'any 1968. Dos anys abans, el guionista i productor de la pel·lícula, Thomas Ryan, quan va acabar de llegir-li a Carson McCullers l'adaptació que ell n'havia fet, ella va plorar d'emoció i va dir que era immillorable. Estava encantada. Coses que a vegades no passen mai.
Fantàstic, no? Acostuma a ser tot el contrari, vull dir que és complicat que sigui així.
Que l'autor sigui tan emocionat costa poc, no? I ho va fer molt bé. La història, doncs, narra la relació d'amistat que s'estableix entre un home que és sordmut i una noieta en crisi d'adolescent. Malgrat les diferències i la dificultat que tenen d'entendre's, perquè ell és mut, ells es fan amics i ella començarà a sentir... a tenir també molt bona relació amb ell, fins al punt que ell se sent atret per ella. Els protagonistes van ser Alan Arkin, que feia el paper de Mood, i la Sondra Locke, futura senyora de Clint Eastwood, que feia de la noia. En aquesta escena, que ara sentirem, la noia li explica a ell les sensacions que provoca una música determinada.
Dum-de-dum-de-dum. It's like water running downhill. Like the leaves are. You know, the leaves, just before it starts to rain, when the wind blows them all upside down. You ever seen that? Now all the instruments are playing together. It's as if they were dancing. Some of them to one tune, some to another, but it all works. They're all part of one beautiful thing. Oh, I wish I could make you hear. No, not like that. I mean, really hear.
El cor és un caçador solitari, aquest és el títol, com deies, d'una de les que està considerada grans novel·les nord-americanes del segle XX. La seva autora, Carson McCullers, hem parlat de la versió cinematogràfica d'aquesta novel·la, d'aquesta obra, que li fa justícia, està a l'alçada?
Relativament. És una pel·lícula digna, eh? Jo la recomano a aquell que no l'hagi vist perquè és una adaptació d'una novel·la capital de la literatura nord-americana. Però no és tampoc cap gran pel·lícula, entre altres coses perquè el director Robert Ellis Miller era un home amb unes certes limitacions com a director. La seva filmografia és molt discreta i va fer una mica el que va poder amb aquesta pel·lícula. Li faltava capacitat, en tot cas, per transmetre la immensa complexitat que té la novel·la de McCullers. Això feia, a més, que la història, tot el que se'ns explica, sigui una mica embarbussat i entrebancós, saps? Però bé, una altra gran obra literària de Carson McCullers és La balada del cafè trist. Aquí la protagonista és una senyora que es diu Amelia, una dona també del sud dels Estats Units, amb molt de caràcter, molta personalitat, fins al punt que tot el poble li té por. El 1991 se'n fa una adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, que la dirigeix Simon Callow, i la protagonitzen doncs Vanessa Redgrave, Keith Carradine, Rod Steiger i Cork Hubert. En aquesta escena que ara sentirem, el senyor Cork Hubert, que és un japerut, intenta convèncer Vanessa Redgrave de la conveniència de tenir un piano.
Tables, cousin Lyman, whatever for, so folks could sit down to drink. What do they need to sit down?
Oh, Larry, you can flip those tables yourself. Look, you can clear out a space. And then we can have company every night. You know I like company. You know that, Amelia.
Yeah, but...
And you can start selling liquor by the glass. Get more money that way. And we can bring that piano in from outside.
Well, that piano ain't been used since my mom died. The
piano would liven things up, Amelia. Piano would liven things up.
Avui estem parlant de Carson McCullers i aquesta autora que, bueno, el seu origen d'Amèrica del Sud.
Sí.
És d'Amèrica del
no, no,
Sud.
De,
ella és nord-americana, però...
No, del sud nord-americà.
Sí, sí. No, no,
sí, bueno, esclar, és que els Estats Units estan immens que ells, clar, per això diuen l'Oest, per ells l'Oest, clar, és l'Oest, però forma part del seu país, no?
I el sud, si no s'aclareixen ells, clar, ens hem d'aclarir nosaltres, també.
Sí, no, el sud, clar, quan ells diuen el sud es refereixen al sud del seu país. Sí, sí.
Doncs, precisament, McCullers i William Faulkner, que són dos dels grans escriptors de la literatura del sud dels Estats Units,
sí,
diries que són els que millor han reflectit la idiosincràsia d'aquesta part del país.
Són dels més grans, són dels més importants, però no són els únics. A part de William Faulkner i de Carson McCullers, n'hi ha d'altres, per exemple Mark Twain. Hi ha també Tennessee Williams, que era molt amic de Carson McCullers. Després hi ha William Styron, hi ha Thomas Wolfe, és a dir, el sud nord-americà ha donat bons autors, molt bons autors. De tota manera, McCullers no tenia sempre bones relacions amb aquests noms i disparava amb bala a vegades, els deia, sí, deia coses. Per exemple, deia, jo tinc més a dir que Ernest Hemingway i Déu sap que ho he dit millor que William Faulkner. I va quedar descansada. Carson McCullers el que tenia era molt bona relació amb el director John Huston, el que va dirigir la pel·lícula Reflexos en un ull daurat, i s'entenien molt bé tots dos. I ell, a les seves memòries, la descrivia així. Deia, ella devia tenir aleshores uns 20 anys i ja havia patit el primer de molts atacs. La recordo com una coseta fràgil de grans ulls brillants i una tremolor a la mà en encaixar amb la meva. No era que estigués malalta en aquell moment, sinó una altra cosa, una timidesa animal. però no hi havia res de tímid o de fràgil a la manera en què Carson McCullers s'enfrontava a la vida. I a mesura que es multiplicava les seves afeccions, ella no feia altra cosa que tornar-se més i més forta. Doncs bé, això ho deia John Huston. El 15 d'agost de l'any 1967 va patir un vessament cerebral i el 29 de setembre, després d'un mes i mig d'estar en coma, va morir. Va morir a l'edat de 50 anys. Ara està enterrada a Nova York, al costat de la seva mare, molt a la vora del riu Hudson. I nosaltres li direm adeu escoltant una cançó que Susan Vega li va dedicar, que es diu Carson's Last Supper, l'últim sopar de Carson.
Gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure. Give what is thine to give, thine to give forever. Living as one solid body together. Drink for the sorrows and drink to the bliss. Drink to the raptures of Eros' first kiss. One strong true purpose, no thought of return. No rest or hope of rest, the visions still burn. Each one belongs at this feast. Come and be at this table. Come and take what is mine to share.